Seguim fent ruta en aquest nou divendres de ràdio amb la nostra caravana i ara és moment per nosaltres. I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold. On són les dones? I que contentes estem de poder-vos saludar de nou en aquesta nova edició d'On són les dones? Un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts igual. Avui ja us aviso que tenim amb nosaltres a una convidada de luxe. Ella és la cara visible, però també la veu de la política de casa nostra. Ella és una dona amb valors i idees fermes. Ella és una fidel defensora dels drets i les llibertats. Ella és ni més ni menys que la portaveu del govern de la Generalitat, Patrícia Plaja. Abans de saludar-la, però com sempre, Nina, posa'ns en context.
A principis de juny de l'any 2021, la nostra convidada d'avui començava com a portaveu del govern, deixant clara la seva tasca. I és que Patrícia Plaja assegurava en aquella primera roda de premsa: la meva tasca aquí no és donar-los titulars de resposta a declaracions polítiques, sinó explicar-los la gestió del govern. El govern canviava la seva manera de comunicar l'acció governamental, centrant-se en aspectes tècnics, en els acords adoptats, més que no pas en la picabaralla política, el periodisme de declaració o en les possibles polèmiques a les xarxes socials. I és que Patrícia Plaja ja tenia una clara i reconeguda experiència com a cap de comunicació dels Mossos durant 13 anys i en moments tan crítics com els atemptats del 17A. També, tanmateix, la portaveu del govern és periodista de professió i les rodes de premsa no són cap misteri per a ella. Els mitjans van marcar els seus inicis treballant pel Punt Avui i Ràdio Barcelona, passant també per la docència com a professora de comunicació corporativa a Blanquerna i altres centres universitaris. Avui la comunicació política i la política en si pugen a On són les dones, de la mà de Patrícia Plaja, portaveu del govern.
Senyora Plaja, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. On són les dones? Som aquí, no? I quina presentació de luxe, moltíssimes gràcies.
Senyora Plaja, sempre que convidem algú a la caravana li demanem que triï una cançó. Per què els Manel? És fan d'aquest grup de música?
Criticarem les noves modes de pentinat. Soc fan, molt fan d'aquest grup de música i aquests darrers dies estem una miqueta de dol, no?, en aquest sentit, utilitzant una expressió així coneguda, perquè han anunciat que no que se separen, però sí que fan una aturada més llarga i, per tant, aquells que acostumàvem o aquelles que acostumàvem a anar-los a veure i esperàvem el proper concert, sembla que haurem d'esperar molt més del que ens agradaria. Per tant, té un significat especial, precisament, aquesta setmana, aquesta cançó.
De fet, ara li volia preguntar sobre què pensava de l'anunci de l'aturada indefinida, però veig que ja m'ho ha respost. Crec que no hi ha millor manera de començar, doncs, que amb els Manel. Però ara sí, entrem en matèria, perquè ara fa un moment la Nina ens explicava que aquest juny farà 2 anys des que va decidir acceptar el càrrec de portaveu del govern de la Generalitat. Sí que vull que ens expliqui una miqueta quin balanç en fa d'aquests gairebé 24 mesos al càrrec.
Sí, 2 anys, que es diu molt ràpid, i és una sensació estranya perquè hi ha dies que em dóna la sensació que vaig arribar ahir i, per tant, que encara hi ha moltes capsetes per obrir, molts espais per descobrir, evidentment, moltíssimes coses per aprendre. Hi ha d'altres moments, hi ha d'altres dies que em dóna la sensació que porto aquí moltíssims anys, no? I, per tant, en funció també de l'actualitat, de la dinàmica de treball, de la càrrega d'uns o d'altres temes, la sensació és diversa. Suposo que també, clar, si ho comparo d'on venia, ho dèieu vosaltres, no?, de comunicació de Mossos, allà vaig estar 14 anys, per tant, és una etapa llarguíssima. Jo crec que és bo que canviem al cap d'una temporada, comencem projectes nous. Potser em va costar una mica massa, no?, perquè 14 anys són molts anys. Però el balanç que jo faig d'aquests 2 primers anys, que encara no els fa, però que està aquí a la cantonada, és molt positiu. Realment, a nivell professional, jo crec que això ho he dit moltes vegades, és un regal per un periodista poder viure des de dins i veure des de dins el funcionament d'un govern, la dinàmica de treball, els objectius marcats i els resultats que van sortint, que clar, al principi són els objectius fixats i ara ja són, és el balanç d'objectius aconseguits. És una experiència molt gratificant i jo em faig un balanç molt positiu d'aquests 2 anys.
Clar, perquè entenc que posar-se en comunicació política ha estat un gran repte, no?, professional.
Molt, molt. Ha sigut un repte i no ho dic en passat, és a dir, és un repte professional per mi, perquè realment jo sóc una persona novella en aquest àmbit i ho vaig dir el primer dia que vaig parlar amb el president i per tant no me n'amagut i ho continuo dient ara. Els companys periodistes que venen a les rodes de premsa que jo faig els dimarts, segurament en saben moltíssim més. Si més no, el que és objectiu és que tenen moltíssima més experiència que jo en aquest àmbit. Allà hi ha professionals que porten més de 10 i més de 15 anys, i alguns gairebé 20 anys, seguint l'actualitat política i l'activitat governamental. I, per tant, no es pot comparar el rodatge que porto jo amb el que porten ells. Però, al final, és comunicació, i pot ser comunicació corporativa, o pot ser comunicació política, o pot ser comunicació institucional, o pot ser, si obrim el paraigües, periodisme, no?, de diferents tipus. I jo crec que l'objectiu és el mateix, és a dir, explicar les coses de manera clara, que s'entenguin amb un llenguatge que sigui comprensible, que no sigui arcaic, que no sigui antic, que no sigui inintel·ligible per la persona que ens escolta o que ens veu, i aquest era un dels reptes que ens va marcar. I jo crec que ara ja sí, després de 2 anys, podem dir que ho hem aconseguit i que estem fent un perfil de roda de premsa diferent al que s'havia fet fins al moment.
Clar, la Ninara ens ho explicava, jo recordo perfectament la seva primera roda de premsa, on va dir, repeteixo, la meva tasca aquí no és donar-los titulars de resposta a declaracions polítiques, sinó explicar-los la gestió del govern. Abans de res, recorda aquella primera roda de premsa?
Home, sí, la recordo. Sí, recordo com anava vestida, recordo les sensacions de la nit abans quan em vaig anar a dormir, de quan em vaig llevar, de quan vaig ser al faristol i vaig veure els companys a davant, i eren sensacions algunes molt agradables i d'altres no tant, és a dir, un neguit molt gran. També et dic que crec que, o sigui, gairebé recordo més la segona que la primera, perquè la primera era com la novetat, l'expectativa i la il·lusió de no saber on vas, però moltes ganes d'anar-hi. Clar, la segona ja sabies perfectament a què t'enfrontaves, en el bon sentit, i lo difícil, o almenys per mi, vull dir, lo difícil que era allò, no?, el repte que suposava i bé, no tant la pressió, però sí la responsabilitat que assumies. I, per tant, si la primera roda de premsa hi vaig anar tensionada, la segona hi vaig anar, vamos, tiesa, com la que més, pensant, mare de Déu. I recordo la primera i la segona i la tercera i com se m'enganxava una roda amb l'altra, tot i que és de dimarts a dimarts, no? Però la feina de preparar-t'ho i tot plegat. Sí, sí, tinc el record molt clar.
Al final vostè és la cara i veu...
Em podeu tutejar, eh? Si vosaltres no us incomodeu, jo gairebé que em sentiré més còmoda, perquè si no també ja us hauré de tractar de vostè, vosaltres.
Doncs queda clar.
I jo crec que aquí les 3 dones que estem a la taula podem parlar-nos de tu a tu.
Doncs al final tu ets la cara i la veu dels consells executius i, per tant, la gent i sobretot els mitjans de comunicació han de confiar en el que dius, en les teves rodes de premsa posteriors al consell executiu. Com les vius? Ens has explicat aquesta primera, aquesta segona, potser una miqueta la tercera, però i totes les altres, com les vius a dia d'avui?
Clar, les vic ja molt diferent. És a dir, jo crec que amb aquell nivell de tensió de les primeres rodes de premsa no haguéssim arribat avui aquí, aquests 2 anys, perquè, home, era... O sigui, jo crec que és important estar tensionat, però una tensió molt més suportable. Jo les visc amb molt respecte, jo... Surto, com deia, tensionada, surto molt alerta en el bon sentit de la paraula i crec que és molt important. Però en qualsevol dels àmbits, és a dir, és igual que faci una roda de premsa de govern, avui que estem aquí en una conversa més distesa, 3 dones parlant de la trajectòria, jo també he vingut amb un punt de tensió. Malament, el dia que aquelles persones que són personatges públics, que tenim una responsabilitat, no posem l'atenció i li donem l'atenció també, o sigui, un envai, l'altre sense, el que estem representant i el que estem projectant. Jo crec que això és important. Una cosa no té res a veure amb l'altre, és a dir, no pots tenir pànic, has de ser valenta, has de dir les coses com són, com penses i explicar-les de la millor manera, però aquest punt de tensió i de tenir clar la responsabilitat que estàs exercint crec que és importantíssim en tots els àmbits, sempre per qualsevol personatge que té o persona que té una responsabilitat pública. I les visc bé, a mi m'agrada, jo les gaudeixo, les rodes de premsa. És cert que el dimarts a les 12:25, sempre són a la mateixa hora, a les 12:30, hi ha un tret característic, que és que intentem sempre ser molt puntuals, és una qüestió de respecte cap als professionals. Durant molts anys hem normalitzat convocar una roda de premsa, aquí no la convoquem, és igual, convoquem a les 11 o convoquem a les 12, que la roda de premsa ja la farem quan s'hagi acabat la reunió, quan ens vagi bé. No, o sigui, el nostre temps no val més que el temps dels altres, i jo crec que això ens ho hem d'aplicar a la vida personal i també a la vida professional. Per tant, les rodes de premsa són a les 12:30 i és a excepció d'alguna vegada que ens ha passat alguna cosa, ens ha caigut el sistema informàtic, la reunió de govern d'abans no s'ha acabat perquè hi havia més punts de l'ordre del dia del previst i de més, a les 12:30 puntuals arrenquem aquesta roda de premsa. I aquí és anar a explicar allò que ha tractat el govern aquell dia, però no ens enganyem, també és anar a respondre totes les preguntes que tinguin les periodistes o els periodistes que no siguin d'aquell tema en concret. Això no vol dir que renunciem al que vam dir al principi i que vosaltres recollíeu a l'inici del programa, no? Que és un perfil tècnic i, per tant, anem a explicar la feina que fa el govern fugint del periodisme de declaracions. Però és cert que hi ha temes que ocupen i que preocupen el govern que no són del dia, sinó que els venim arrossegant de setmanes anteriors. I això és la meva feina, també, donar explicacions de tot el que els periodistes vulguin preguntar. Una mitjana de 20 preguntes, 25 preguntes, eh? Miro aquí al costat, els que ens estan escoltant no ho veuen, tinc la companya, l'Esther Boquera, que és la companya de l'equip de comunicació i que normalment m'acompanya a les rodes de premsa i dona pas als periodistes i demés. Són molt llargues. Clar, no hi ha límit de preguntes ni límit de temps. Llavors, hi ha la meva explicació inicial i tot el que vulguin preguntar sobre qualsevol tema, eh? Cada setmana.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
Sí, sí, clar, sí. Ara deies que s'han de dir les coses tal i com són, les coses clares, però entenc que s'ha de mesurar molt i molt bé cada paraula del discurs.
Sí, clar, és importantíssim. El vocabulari sabem la importància que té i el pes que té. I, evidentment, el registre i també el to, el que jo estic utilitzant avui aquí amb vosaltres, doncs no és el mateix a la sala de premsa o no és el mateix to si em pregunten per un tema o me'n pregunten per un altre. Hi ha temes que et permeten un registre molt més distès i hi ha temes que són especialment sensibles, especialment complicats i, per tant has d'utilitzar un altre registre. El que passa, que jo deia, diem les coses tal com són, durant molt temps hem donat moltes voltes per acabar arribant aquí al costat. Llavors, al final, el camí més fàcil sempre és la línia recta, no? I intentem ser clars, intentem ser propers. Segur que ho podem fer millor, però intentem no utilitzar aquelles paraules que no utilitza ningú i que al final has acabat de fer una declaració i gairebé necessiten que els hi passem per la traductora, no? Mm-hmm. Que això ho hem vist en moltes rodes de premsa, que algú fa una roda de premsa i hi ha més preguntes. Quan ja s'ha acabat la roda de premsa, allò en els corrillos que es diuen a l'àmbit periodístic, perquè no han entès res, però és que no ho hagin entès perquè no tinguin capacitat, que estan sobradament capacitats totes les periodistes, tots els periodistes. És com m'ho ha explicat fatal. Intentem evitar-ho, per favor.
Ara que parlàvem de mesurar les paraules, t'ha donat mai la sensació que has de mesurar més les teves paraules pel fet de ser dona?
Bé, clar, jo sempre he sigut una dona i, per tant, no puc comparar com ho faria si fos un home, però jo tinc la sensibilitat i la responsabilitat de que sóc un personatge públic i que, per tant, haig de ser molt prudent amb totes i cadascuna de les paraules que utilitzo, sí.
Parlant de rodes de premsa posteriors del Consell Executiu, vull que escoltem això.
A Sallent hi ha hagut alguna cosa més que bullying sexual avui? El periòdico parla de que li deien immigrante o gordo immigrante.
Respecte no sé, per no... les víctimes, senyor Rius. Seré jo i qui assumirà en primera persona fer-lo fora d'aquesta sala de premsa si no té respecte per les dues víctimes d'aquest cas. És que s'estan traspassant tots els límits.
Per posar en context, el que acabem d'escoltar va passar ara fa uns dies a la sala de premsa quan en el torn de preguntes el periodista del diari Notícies, Xavier Rius, va faltar el respecte a les víctimes de Sallent, va qüestionar la duració del seu discurs i també la no presència del conseller d'Educació, Josep González Cambray, quan s'estava parlant, com dèiem, del cas de Sallent. Situacions com aquestes passen molt sovint?
No, afortunadament aquestes situacions són absolutament excepcionals. Jo, si fa un minut i mig deia de la importància de dir les coses clares, ho diré molt clarament, és a dir, no m'extendré gens en parlar sobre ningú en concret perquè no tinc cap voluntat de donar-li protagonisme ni de més. Afortunadament aquestes situacions són absolutament excepcionals. Crec que hi ha línies vermelles de respecte per una banda institucional i per l'altra, i sobretot en aquells casos en què estem parlant de víctimes, en aquells casos tot respecte sempre per totes les víctimes, però amb especial cura per les víctimes quan són menors d'edat. Hem de ser escrupolosament curosos i vigilar totes i cadascuna de les nostres paraules. I també crec que hem de ser molt conscients de, ho dèiem, no és el mateix registre ni les mateixes paraules les que poden utilitzar en un context i en un altre. I, per tant, en una sala de premsa hi ha unes regles que són les regles d'una sala de premsa. En un programa de ràdio com és aquest hi ha un espai per emetre opinió, per fer valoracions i fins i tot si la conductora del programa ho considera adient i em donar la paraula per fer judicis de valors. En una roda de premsa on hi ha, ho dèiem abans, de mitjana unes 20-25 preguntes, un torn de preguntes i de paraula molt pautat, s'ha de respectar un mínim de norma de conducta. I, per tant, jo vull que quedi molt clar que no hi ha límit, és a dir, és un torn de preguntes il·limitat, on tots i cadascuna de les periodistes i dels periodistes poden preguntar el que vulguin, sobre el tema que vulguin, que tinguin algun tipus de relació amb el govern. Però ja està, és a dir, aquest és l'espai reservat de sala de premsa per fer això, perquè ells preguntin, perquè auditin la feina del govern i perquè jo doni resposta i haig de donar totes les explicacions que se'm demanin. Però el que no es pot permetre és que es faci segons quins judicis i s'utilitzin segons quines expressions que vulneren o que afecten a les víctimes.
Fins a quin punt la portaveu del govern ha de callar davant d'aquestes situacions?
Bé, no ho sé, jo crec que és un tema del que en podríem parlar molt, però com torno-te a dir, crec que hi ha qui busca un rèdit d'això, no? I per tant busca un protagonisme i de més, a mi no me'l trobarà, ni jo li donaré. Jo he sentit ara el tall de veu, aquest incident a la roda de premsa, jo no estic orgullosa del meu to, per exemple, i no tinc cap problema en reconèixer-ho. El que passa, que ho torno a dir, hi ha unes línies que no es poden traspassar i aquestes línies, o aquesta línia sobretot, és el respecte cap a les víctimes, el respecte cap als menors d'edat, el respecte cap a les dones, totes elles, i d'altres tipus de discriminacions. És a dir, qualsevol declaració... I es pot justificar dient que està implícita o que forma part d'una pregunta, però qualsevol declaració que tingui a veure alguna connotació de discriminació, jo crec que no ha de tenir cabuda en una sala de premsa.
Ara ho dèiem, també com a portaveu del govern ets la cara visible. Això t'ha condicionat mai a l'hora d'expressar-te amb la teva manera de vestir?
No, a mi no m'ha condicionat, o sí, a veure com ho diem. És a dir, jo sóc molt conscient del que represento, ho dèieu vosaltres, sóc la cara i sóc la veu del govern i, per tant, hi ha la portaveu del govern i la Patrícia. Evidentment, sóc la mateixa persona, però igual que no utilitzo el mateix registre avui aquí en aquesta entrevista amb vosaltres que en una sala de premsa, jo no vaig vestida igual el dia que vaig a un concert de Manel que el dimarts quan faig una roda de premsa, perquè considero que són registres absolutament diferents. No disten tant, perquè al final és la mateixa persona la que escull la roba que sóc jo i que trio't. I és així, o sigui, jo he portat pantaló, un texà fa 15 dies que l'he portat també per anar a un concert de Manel, però la part de dalt és diferent perquè els caps de setmana no acostumo anar amb americana. De fet, abans de ser portaveu del govern, crec que en tenia una i prou. Per tant, sí condiciona, però perquè crec que és normal, és a dir, hi ha diferents registres i, per tant, tu projectes una imatge, en aquest cas és la imatge de la portaveu del govern i ha d'anar en línia. Us explicaré una anècdota d'aquesta setmana. Jo aquesta setmana, el dimarts, que no ho acostumo a fer mai, estrenava una americana i la tenia... Jo tinc un vestidor, un penjador en allà i tenia penjada una americana de... boníssima, de color lila, i anava amb uns texans, una samarreta negra i em vaig ficar just abans de baixar l'americana. I és una americana, perquè ara està molt de moda, que té unes muscleres, però que hem dit sempre ombreres, no? Molt altes. Llavors, jo me la vaig ficar i, clar, me mirava al mirall, ja en tenia una altra que un dia la meva nena, jo tinc bessonets petits, em va veure per la tele i em va dir, oh, mama, per què portes això aquí dalt? I li vaig dir, bueno, me faltes. És que, diu, a mi no m'agrada gens. Bueno, dimarts, res, eren les 12 i 20, em sembla. Jo me'n vaig ficar a l'americana per baixar i vaig dir, és que vaig super... O sigui, no sóc jo, em sentia gairebé disfressada. I l'americana és preciosa, però jo no em sentia còmoda. Llavors vaig dir, portava una americana negra, que us he dit que abans de ser portaveu en tenia una, era aquesta, vull dir que està trilladíssima. Però vaig dir, m'ha ficut la meva americana de sempre, que vaig molt més còmoda. I, per exemple, jo sempre, totes les rodes de premsa les faig amb les mateixes sabates. No les mateixes, és a dir, tinc quatre de diferents, que són les Martins, no es poden dir marques, però ja l'he dit.
Sí, sí.
Vale? Llavors...
Clàssic.
Un dia vaig sortir amb unes sabates de taló i anava molt incòmoda. És a dir, jo estava dreta, no, ja ho sé que no m'haig de moure, però necessito sentir-me ben calçada, estable, còmoda. Llavors vaig pensar, per què m'he ficat aquestes sabates? Ni tan sols se'n veuen, perquè el tiro de càmera és de cintura cap en amunt. Estic incomodíssima. I des d'aquell dia jo sempre faig les rodes de premsa amb Martins. No, les portaveus no porten Martins? Bueno, potser sí, no? O sigui, qui ho ha dit de quin tipus de calçat hem de portar? Jo necessito anar còmoda i ser jo. Per tant, no sortiré amb unes sabates que tinguin un forat o que estiguin brutes, però sí que surto amb les sabates amb les que jo em sento còmoda. I sí que són les mateixes amb les que vaig al concert de Manel.
I al final el discurs és el mateix. Vull dir, no diràs una cosa diferent per si portes Martins o portes unes sabates de taló.
Clar, segurament ho diré millor si vaig amb les Martins, estaràs perquè estaré pendent només del que haig d'estar pendent, crec jo, i del que és realment important, que és el que em toca explicar, aquells detalls que haig de donar i de respondre als dubtes o les coses que no hagin quedat clares que tinguin els periodistes. Per tant, si condiciona, en tot cas és per bé, és perquè totes ens hem de sentir còmodes en el nostre espai de treball, en el nostre àmbit, i no pot ser que hi hagi algú que ens condicioni de quina manera hem d'anar vestides o no, perquè ja som prou grandetes i prou responsables, crec jo, com per saber... quin és el registre més adequat en cada moment.
Clar, parlant de la manera de vestir en general, el passat 17 de juny vas concedir una entrevista als matins de TV3 i arrel d'això va començar una polèmica sobre la teva manera de vestir justament aquell dia. Què va passar exactament?
Jo crec que va ser un malentès que va agafar una volada absolutament desproporcionada, molt ràpid i resumint. Jo vaig anar a fer una entrevista mentre estava en directe, portava una americana, que no sé si era la mateixa que aquest dia, ja no ho sé. Portava una americana i una samarreta escotada a sota, i es veu que en algun moment de l'entrevista jo em vaig pujar la samarreta a sota. Algú va entendre que estava incòmoda perquè em queia o se'm veia massa l'escot. Llavors, mentre estava en directe, van tirar un vídeo i mentre el vídeo estava punxat, algú va venir i em va dir, un segon, no et moguis, em va pujar el top, però clar, jo vaig arribar amb un top similar al que porto avui, que perquè pels qui no ho veuen em porto un top gris amb un escot, vaig començar així l'entrevista i vaig acabar amb el top així, aquí dalt, i jo vaig preguntar en el company que m'acompanyava aquell dia de l'equip de comunicació, el director de comunicació, se m'ha vist un pit? Perquè clar, i em va dir, no, tope, tira, continua, però... Bueno, no li vaig donar més importància. Quan es va acabar l'entrevista em va dir, no, és que hem pensat que estaves incòmode i de més, i vaig dir, val, no li vaig donar més importància. Els espectadors ho van veure. Llavors, algú va penjar unes fotografies on deia, la plaja ha començat amb una samarreta i n'ha acabat amb una altra, hi ha hagut censura de l'escot, es va fer una pilota molt, molt gran, després va un altre periodista que anava just darrere meu, que nosaltres no vam ni coincidir, però va passar per els passadissos de TV3 i algú de TV3 mateix va dir, ostres, ha passat una cosa avui que li han tapat l'escot a la portaveu. Bé, i d'aquí es va liar molt gran. TV3 va fer un comunicat, jo vaig pensar que el tema quedava aquí, jo... que m'he especialitzat en comunicació de crisis, vaig calibrar que allò no era una crisi, és a dir, allò era un incident molt concret i que naixeria i creixeria aquell dia i moriria. I no va ser així. Les xarxes van continuar bullint i l'endemà el tema continuava, ja va sortir de xarxes, va traspassar els mitjans de comunicació i em vaig veure... Jo vaig creure que era convenient parlar-ne una vegada i ja està. És a dir, a mi em van demanar moltíssimes entrevistes d'aquí a Catalunya, també de mitjans de fora i de més perquè expliqués. I al final l'únic que volia dir era el que vaig dir en el comunicat que vaig fer públic, és l'escot no m'incomodava, el que ha passat després sí, és a dir, que el centre i el debat estigui en si la portaveu va molt o poc escotada, em sembla un debat arcaic i que nosaltres vestim com volem, quan volem i on volem. Soc plenament conscient de la projecció pública que em pertoca fer i que em vesteixo com jo vull i crec que em vesteixo com toca. Per tant, sí que em va incomodar. Ara també dic, si això va servir per posar en el focus, si tant de bo aquest episodi no hagués passat, ens l'haguéssim pogut estalviar. Però si això va servir, que va servir, perquè fins i tot després, si això va passar entre setmana i el diumenge almenys un parell de diaris em van fer tema de cap de setmana, per parlar de la pressió estètica que vivim, aquelles dones que estem exposades a l'opinió pública, doncs no estava més. I a mi, per exemple, una de les coses que em va sorprendre més al principi de ser portaveu, en el meu entorn, i també de gent que no em coneixia, és a dir, les primeres valoracions que jo vaig viure de les més amigues, també de familiars, que sí, que te fan ho has fet molt bé, o aquí se te veia molt més tranquil·la en aquesta pregunta que en l'altra, era la valoració de com anava vestida. És a dir, ho hem normalitzat fins i tot en entorns amables, afables, i que són els nostres entorns de confiança. És a dir, tothom opina sobre com vas vestida. I a mi, per exemple, opinava moltíssim sobre el meu cabell. Jo vaig... com despentinada, no? Tinc així una mica de riso i és veritat, no vaig perfectament pentinada. I és, molts comentaris eren, et pots pentinar abans, això xarxes, et pots pentinar abans de fer una roda de premsa o no tens prou diners per anar-te a fer les metges? Escolti, senyor, jo vaig com vull, m'entens? Per tant, si el debat de TV3 va servir per parlar de la pressió estètica que vivim, doncs benvingut.
Ara ho deies, va ser una polèmica que et va portar a escriure un article, un comunicat a través de les xarxes socials, dirigit a totes aquelles persones que no paraven de parlar, en aquest cas, del teu escot. En aquest article sí que vull destacar que posava que l'escot no t'incomodava, que ens ho acabes de dir, però parlar de la polèmica sí, i de fet al final posaves l'exemple d'Angela Merkel i la seva forma de vestir 14 anys abans, el 2008 aproximadament. Per què creus que en ple segle XXI encara incomoda veure un escot?
Jo no et sé dir el per què, perquè potser cadascun en aquelles persones que els hi incomoda, algunes causes són coincidents i altres són diferents. El que és obvi és que no és normal. Mm-hmm. I que, sobretot, i nosaltres que ho podem fer i ho hem de fer, és reivindicar que un escot no pot incomodar. És a dir, tenim pits, tenim esquena, tenim braços i tenim cames, i per tant... tornant a dir, és a dir, està clar que el nostre registre, el codi de vestuari no és el mateix en qualsevol casos, en qualsevol dels diferents casos, un escot no pot incomodar encara. Una dona no pot ser jutjada pel tamany del seu escot. Estem al segle XXI. Mm-hmm.
Li ha donat mai la sensació, t'ha donat mai la sensació...
Gràcies. Gràcies, Nina.
Que se t'ha valorat més pel teu físic que per la teva professionalitat?
No, però jo crec que... o almenys en el meu cas concret, crec que aquesta és una pregunta que cap dona pot respondre per una altra dona, perquè cada cas és concret i particular, però sí que és veritat que al llarg de la meva vida professional, no parlo del meu àmbit personal, jo he sentit comentaris respecte al meu físic i, per tant, durant un temps algú ha considerat normal, afortunadament ja no nosaltres, fer comentaris sobre el físic de les dones, quan els comentaris sobre el físic dels homes són excepcionals. És a dir, sí que si hi ha un home que ha perdut molts quilos en molt poc temps, potser algú li fa un comentari, o si hi ha un home que portava el cabell molt llarg i se l'ha tallat, algú li fa un comentari, però és excepcional. I en canvi nosaltres són comentaris gairebé recurrents, no? Per tant, jo sí que al llarg de la meva trajectòria professional he sentit comentaris, però ja no d'esquenes, que també, sinó directament sobre el meu físic, sí.
Avui, preparant aquesta entrevista, ens hem trobat amb una dada, des del meu punt de vista, molt esfraïdora. Cito, segons l'ONU Dones, aquest 1 de gener del 2023, només 31 països compten amb dones en càrrecs de caps d'estat i o de govern. Al ritme actual, asseguren la igualtat de gènere a les més altes esferes de decisió no s'aconseguirà fins d'aquí 130 anys.
És per plorar. O sigui, les dades són per plorar. Perdona que t'he tallat, però realment...
Cap problema.
És que és lamentable, és que és molt trist. És que... Bueno, és que vosaltres, des del moment en què necessitem que hi hagi un programa que porti aquest nom, no? On són les dones? Jo crec que és una pregunta que avui és igual de vigent i necessària que ho era fa uns anys. És veritat. Abans de que ho digui un altre, ja ho dic jo. hem millorat, sí, no som, afortunadament, és que els temps evolucionen, eh? I és que hem de pressuposar que també la humanitat evolucionem per anar millor, que a vegades és algo que podríem posar en dubte, però sí, encara avui, on són les dones, no? I mira, ho has dit tu, quants anys?
130
més de 130 anys, bueno, més de 100 anys perquè siguem on ens toca ser,
on ens
ni
toca
més
ser.
Ni menys, és a dir, perquè ocupem els llocs que ens pertoca. Som la meitat de la humanitat, per tant, és, sí, hauria de ser exactament igual el paper que ocupem nosaltres amb el que han ocupat o amb el que ocupen ells. El problema és que durant molts anys, i jo crec que hauríem de treure el molt per massa, durant massa anys, tantíssims anys, han ocupat els llocs que ens pertoquen a nosaltres. Ells han ocupat els llocs que són nostres. Ens sentim amb el cap. Jo crec que és molt important que parlem i que ho reivindiquem, tot i que, no ho sé, potser les vostres cares, hi ha un moment, no, quan hem de continuar lluitant cada dia, que pot agafar-te un punt de frustració. És que hem de continuar justificant i explicant coses que entenc que en el marc mental de totes les que estem avui en aquesta taula són tan òbvies, que costa d'entendre, no? I jo això ho veig quan, ho deia abans, feia referència a la meva nena, jo tinc un nen i una nena i són bessons, i per tant, tenen la mateixa edat, nascuts el mateix dia, amb exactament els mateixos estímuls. I quan parlem, perquè en parlem, ara us passa el dia de la dona i parlem de feminisme, i clar, li has d'explicar al nen el perquè del dia de la dona, d'on venim, i penses, aquest punt de frustració desapareix perquè penses, si li haig d'explicar i li haig de justificar tant, perquè per ell, evidentment, no hi ha absolutament cap diferència amb la seva germana, amb el que fa ell i amb el que fa la seva germana i amb el que representen tots els nens i totes les nenes de la seva classe. I dius, bueno, que bé, no? Ell encara té aquesta mirada, o almenys encara no s'ha contaminat de que les dones són on han de ser, que és exactament el mateix lloc que els homes. Ni més ni menys.
Per què creus que a l'hora d'escollir un càrrec institucional, un alt càrrec, encara hi ha aquesta tendència a escollir un home?
Bé, jo crec que durant molts anys aquella frase que tots ens hauríem de treure al nostre àmbit personal i també en l'àmbit professional, sobretot, de és que això s'ha fet sempre així. I és que això sempre ha sigut així, no? Ocupem aquest càrrec de director, de secretari general, del que sigui. És que aquí no hi ha hagut mai una dona. Durant molts anys jo crec que és que ni tan sols hi ha hagut el plantejament. Crec que en aquest sentit sí, afortunadament, aquest govern és un exemple. Això ha canviat. Ara ja sí que no només els alts càrrecs estan ocupats per homes, sinó que estan ocupats per dones, i hi ha aquesta necessitat de feminitzar l'administració pública, la necessitat de feminitzar els cossos públics, com són els bombers, com és la policia, com són els hospitals, també, perquè cal aquesta mirada feminista i cal aquesta mirada de dona, perquè al final el servei que dona l'administració pública és per homes i per dones, i per tant és per dones i fetes també des d'aquesta mirada. I aquí sí que puc dir, perquè ho treballem des de dintre, que aquest és un govern desacomplexadament feminista i que treballa perquè les dones ocupin el lloc que els hi pertoca, que és precisament el mateix que els homes. El que passa que durant molt temps ells han ocupat el lloc que ens pertocava a nosaltres, i per tant, ara sí que és gairebé una lluita contra el rellotge per ser capaços de posar remei a això, i que almenys aquí a casa nostra aquests 130 anys s'escurcin al màxim que es puguin escurçar.
Clar, la política en general, ara ho dèiem, i mundial, està dominada per homes, i a la línia del que deies tu ara, si ens quedem a Catalunya, a dia d'avui, el govern és paritari, el Consell Executiu és paritari. Poc a poc està canviant, però fins a quin punt altres governs d'altres països podran fardar del que té el govern català a dia d'avui, que és paritat?
Clar, jo no puc parlar per nom dels altres governs. Crec que és important, i és cert que com que ha suposat durant molts anys un esforç poder arribar també on som ara, s'ha d'explicar, la gent n'ha de ser conscient, que les dones han d'ocupar els llocs que els hi pertoquen, que durant molt temps han estat ocupades per homes, però que arribem a un punt en el que no haguem de fardar de res ni aquí ni enlloc, sinó que sigui lo normal, que és lo que toca. Encara avui continuen... Clar, aquí hi ha una doble lectura. Jo crec que... Això ho parlàvem l'altre dia amb unes amigues, no? Desgraciadament, en tots els àmbits i en tots els sectors, encara continuem veient la primera dona que... Que, per una part, és meravellós, perquè és, bueno, ja hem trencat aquest sostre, ja estem ocupant la cadira que ens pertoca, però és que encara estem en el primer episodi, o sigui, encara és la primera dona que... I això val en qualsevol dels àmbits, o sigui, tant de bo sigui un nom i un cognom de dona que ocupi aquell lloc que és el que li pertoca, i ja ho haguem normalitzat del tot. És que només és això, és que és la normalitat feminista.
La conciliació no hauria de ser una cosa només de dones, però és innegable que vivim en un patriarcat que moltes vegades ho fa més que evident. Com es concilia la vida política i institucional al nivell i la família?
Bé, jo crec que és un tema de conscienciació familiar, és a dir, de les dones i també dels homes de la família, evidentment, i de molta voluntat. Jo tinc claríssim, no la voluntat, sinó la necessitat. Jo tinc la necessitat de conciliar... A mi la meva feina m'apassiona, m'apassionava la feina que tenia abans i xalo, disfruto moltíssim amb la feina que tinc ara, però després tinc un àmbit que és l'àmbit familiar, que per mi la família és importantíssim, és el meu pilar i tot el que he aconseguit és gràcies a la meva família. I per tant això vol dir els que estan per sobre i els que han vingut després, que són els bessonets. Per tant, no concebeixo, no imagino una vida que no sigui conciliant les dues coses. Durant molts anys jo he normalitzat viure per treballar, perquè m'apassionava la feina que feia i la gaudia moltíssim, però en el moment en què ets mare, o almenys jo parlo per mi, a mi això me va canviar, és a dir, crec que han de ser absolutament compatibles, ho hem de fer compatibles i sobretot les empreses i les institucions també han de normalitzar que no és cap excepció, no és cap favor. Per això treballa també el govern. Encara la setmana passada es van aprovar unes noves mesures de conciliació. És que ha de ser possible quantes hores ens passem a la feina i quantes hores passem amb els nostres, no? Per tant, hem de normalitzar la conciliació, hem de treballar i gaudir de les nostres coses. També dic, i clar, jo parlo des del meu punt de vista personal, i deia, durant molts anys he viscut per treballar i això em va canviar quan vaig ser mare. Crec que és importantíssim en l'àmbit de les dones també que la conciliació ha de ser possible encara que no siguis mare, només faltaria. Bueno, aquest és un altre debat i que no és el moment, no ets més dona per ser mare per no ser-ho i per tant tu necessites el teu espai i si hi ha qui vol, que és lo normal també, jo crec que el meu cas, bueno, pues, cadascú fa com vol o com pot, no tinc fills però vull conciliar, només faltaria.
Si canviem de terç i ens centrem en el món digital, el de les xarxes socials, el 25 de gener d'aquest any publicaves "Tampoc la por tan lícita ens farà callar". Aquest és el hashtag per denunciar i donar suport a totes les companyes assetjades, hashtag prou assetjament periodistes. Has patit molt d'assetjament a les xarxes socials?
No. Mira, aquesta és una conversa que teníem just abans d'entrar aquí al programa. Jo no sé si la paraula és sort, crec que no seria la més adequada, però no he tingut assetjament a la xarxa. Sí que he tingut comentaris, us els comentava abans, sobretot relacionats amb el meu aspecte físic i de més, però afortunadament jo no n'he estat víctima. Però és que és una tònica habitual i hem també normalitzat durant molt temps que les companyes periodistes siguin assetjades a través de les xarxes socials per... Tornem-hi, un altre cop la paraula normalitat, per fer el que els hi toca fer, que és la seva feina. I, per tant, és allò que, una expressió que almenys nosaltres utilitzàvem quan érem petites, és que amb nosaltres tothom s'hi veu en cor. És que en nosaltres, i en aquí sí que utilitzo un plural majestàtic, és que amb nosaltres, les dones, i sobretot a les xarxes, emparats per l'anonimat, tothom s'hi veu en cor, no? I no ho podem normalitzar, i hem de dir prou, i per tant d'aquí aquest hashtag de prou assetjament periodistes, i que no es pensin que perquè cridin més ens faran més por i ens faran callar. Per tant, crec que aquí és importantíssima la sororitat de totes nosaltres, de que ens fem costat, de que mai trobem una justificació a que ens ataquin, i que fem xarxa i ho denunciem, alcem la veu, i no només això, sinó que s'emprenguin totes les mesures que s'hagin d'emprendre cap a aquelles persones que ens assetgen.
Fa uns dies, en aquests estudis, ens visitava la regidora per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, i quan li preguntàvem sobre les seves reunions professionals, ens deia això.
Jo diria que he viscut episodis on la meva opinió ha estat menys tinguda i he viscut algun episodi on he quedat amb una persona per parlar de feina i he descobert al cap de 2 minuts que no era per feina. I, per tant, una situació bastant violenta. O sigui, una dona ha d'estar pensant contínuament, no ha d'estar en alerta contínuament, que és una cosa que no passa als homes, no? I una dona en política també, no?
A tu t'ha passat.
És així, és veritat. Bé, jo crec que nosaltres hem de... ens movem en un món que encara és molt, està molt masculinitzat i que hi ha rols de comportament que estan naturalitzats, i torno-te aquí a utilitzar una paraula que és que he utilitzat ja moltes vegades, que normalitzem coses que no són normals. I sí, és veritat que a mi m'ha passat en context laboral que tu veus de la manera com es dirigeixen a tu és diferent de la manera que es dirigeixen al teu company de taula, que és un tio, que és un home. A vegades amb un to més paternalista, a vegades amb un to més desafiant, a vegades amb un to que intenta ridiculitzar-te, i una vegada penses, bueno, doncs perquè la meva aportació no coincideix amb la seva opinió. I la segona vegada penses, el que estic dient jo no és tan diferent del que ha dit abans un altre, però aporta més valor. I a la tercera ja tens clar que és que tu ets una dona i que, per tant, ells normalitzen dirigir-se a tu amb un registre, un altre cop, no? Aquest registre diferent al que utilitzen entre ells. Sí, a mi m'ha passat.
Com has actuat davant d'aquestes situacions?
Jo tinc un caràcter bastant fort, almenys de portes en fora, és allò que diuen, la processó va per dins, i callo't poques vegades, és a dir, sóc prudent i respectuosa, però sí que és veritat que mossegut però poc la llengua, i per tant al final això, aquestes situacions només es rebaten amb argumentacions i contraargumentacions. Per tant, tu m'estàs donant o estàs utilitzant a mi un to paternalista o condescendent i m'estàs ningunejant, parlant clar, parlem-ne, fem cara a cara i amb arguments, i per tant crec que és important i que no és fàcil i que no totes estem en la mateixa situació ni tenim el mateix caràcter, no baixar el cap i normalitzar-ho una vegada més. Per tant, si tenim la força i traiem el valor, és important desemmascarar o, si més no, visualitzar, fer veure, o sigui, que la resta de gent, si és una situació en la que no estàs tu sola, vegi que allò no ho podem normalitzar i que, per tant, això és un masclisme, clarament. Llavors, la Elisenda posava aquest exemple també de algú que utilitza l'interès professional. Això no és res excepcional, és que, desgraciadament, jo crec que són moltíssimes les dones que s'hi han trobat, no? Algú que et fa pensar que li interessa el teu criteri professional i en realitat és una excusa per quedar. Bueno, crec que és important, si podem, també, i evidentment, torno-te a dir, el context i demés, és... no m'ho empassaré, o sigui, ja ho he vist. He vingut aquí, m'estàs fent perdre el temps, adéu i gràcies. T'aixeques i te'n vas. Torno-te a dir, és molt fàcil donar aquests consells i dir això, depèn d'en quin context. I hi ha situacions que són absolutament, que et violenten moltíssim i que en funció de qui sigui l'altra persona i de la situació de poder que ocupi en el teu organigrama o en la teva vida, això són situacions que no són anècdotes i que no són per comentar de manera baladí, és a dir, que condicionen i que han condicionat i que continuen condicionant moltíssim en l'àmbit privat i en l'àmbit professional de tantíssimes dones que, per exemple, han marxat d'un lloc de feina perquè hi havia un company babós que els incomodava. Clar, la teoria és molt fàcil, la pràctica no tant, però crec que totes i en xarxa el que hem de fer és desemmascarar aquesta persona, i és que crec que hem de parlar, ho hem dit al principi, no? Parlem clar, és un babós, és un, fins i tot un assetjador, per tant el desemmascarem amb ell, és ell el que ha de marxar. Una vegada més, no normalitzem que aquesta noia ha deixat la feina perquè hi havia un company que havia traspassat els límits que li pertocaven, per tant... ja no en el lloc de la noia que pugui ser possible víctima, crec que totes aquí i tots, ells també juguem un paper important de no callar davant d'aquestes situacions i d'alçar la veu i de, encara que no ens toqui, avui no som nosaltres, és la companya al costat, però demà sí que serem nosaltres, i per tant aquesta valentia o aquesta força o aquest caràcter, no?, que jo deia abans, ja no és per mi, és a dir, mostra'l també, treu-lo en suport a la teva companya, i al final no és cap heroïcitat, és a dir, és que si calles ets còmplice, i crec que això ho hem de tenir molt clar totes i tots.
Em dóna la sensació que a poc això sí que s'està aconseguint, perquè no fa gaires mesos els mitjans publicaven la notícia que dues treballadores del mitjà digital El Principal denunciaven una agressió sexual per part del seu director. Em dóna la sensació que a poc, inclús quan són càrrecs de tant de poder com és el director d'un mitjà, doncs es té menys por, no?, a parlar i a dir realment el que passa.
Clar, jo no vull jutjar les que han vingut abans que nosaltres perquè han fet molta feina i han sigut molt valentes. Però sí que m'atreveixo a dir que almenys les que venen darrere meu són més fortes i són més valentes del que vam ser nosaltres. Clar, totes hem fet el que hem pogut en el nostre entorn, però sí, les coses estan canviant. Jo crec que creixem més empoderades i que sobretot som més conscients, plenament conscients, de que no n'hem de deixar passar ni una i que, per tant, pot ser un gest que ens incomodi o pot ser un delicte o el que sigui una agressió sexual. Per tant, no callem i ajudem-nos entre totes. Sí, afortunadament, igual que diem una cosa, diem les altres. Jo crec que les coses estan canviant, sí.
Ja que tenim avui amb nosaltres a Patrícia Plaixa, no podem deixar escapar l'oportunitat de fer-li una última pregunta política.
Ai,
ho hem de fer, Patrícia.
Jo em pensava que me n'escapava, eh?
Ha funcionat la desjudicialització de la política, tenint en compte que l'advocacia de l'Estat demana 3 anys i mig de presó per Josep Maria Jové?
Bé, de la desjudicialització, que és un tema del que n'hem parlat molt, i he sigut capaç, sempre que n'he parlat, de dir-ho sense entrebancar-me.
És complicat,
però avui ja m'ha
costat.
És un terme, sí, difícil de dir. Avui tenim el codi penal que creiem que hi hauria d'haver-hi? No. El que sí que avui tenim, un codi penal millor del que hi havia fa uns mesos enrere. El que s'ha fet i sobre el que s'han volcat tots els esforços és a intentar reduir el poder repressiu que té l'Estat, en aquest cas des de l'àmbit judicial. Evidentment, no estem en el punt on voldríem, ho hem dit des del principi, aquest govern treballa per l'amnistia de tots els presos i també perquè el país pugui decidir lliurement quin és el futur a les urnes, no? I això passa per un referèndum. En tot cas, sent conscients de que hi ha jutges, es poden dir Marchena o es poden dir Llarena, que utilitzaran totes aquelles eines que tinguin al seu abast per intentar fer el més mal possible en aquest sentit, sí que és veritat que la reforma del Codi Penal ha servit per reduir el poder repressiu, que després les conseqüències no són el final del camí, no som encara on voldríem, evidentment que no, però sí que és veritat que es van fent passos.
Patrícia Plaja, portaveu del Govern de la Generalitat, que avui ens ha visitat en aquesta nova edició, tercera ja edició d'On són les dones. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, que el plaer ha estat meu. Quan vulgueu, torno't.
Perfecte, mira, doncs queda apuntat. Moltíssimes gràcies.
Vosaltres.